A la ràdio, com en la gastronomia, cal una única combinació: compromís, respecte i fiabilitat. A Restaurant Mar i Terra, a les Eufavietes, us ofereix aquest podcast de Ràdio Illa.
Hem arribat a les 9:24, a les 4:24 ja. Avui ens acompanya aquí la nova senadora per Formentera i Eivissa, la Neus Massanet, assumir el seu càrrec el passat mes de juliol com a representant de la coalició progressista Les Pitiuses, substituint a Juanjo Ferrer. Ara Massanet inicia una ronda de trobades institucionals per traslladar les prioritats de Les Pitiuses, de les administracions locals aquí a les Illes, a l'Administració General de l'Estat. La passada setmana, precisament amb aquesta tònica, es va reunir amb el president del Consell de Formentera, Òscar Portes, per tractar temes crucials com ara la gestió migratòria, la mobilitat, l'habitatge i la insularitat. Neus Massanet, benvinguda a Ràdio Illa.
Bon dia.
Deixi'm preguntar-li com va anar aquesta estrena al Senat.
Bé, va anar bé. Jo al principi estava molt nerviosa. Sí que és veritat que ja havia pres possessió davant notari, però ara tocava l'acte més protocolari i, clar, la primera vegada que hi havia un ple per mi, no? I per tant estava nerviosa, però assumint aquesta responsabilitat, que pens que és molt gran, no? Per tant, els nervis corresponen a la responsabilitat que tenia. I haver pogut fer una pregunta sobre Formentera en el meu primer dia, també pens que és important per donar veu a les institucions de l'Estat, per donar a conèixer que existim, no?
El ministre Puente, no? Precisament.
Sí.
Va, en aquest cas, una pregunta, una qüestió relativa també, entre altres, salvament marítim...
Sí, era a veure quines, no? Quines emergències, quines actuacions, quin balanç feia el govern, en definitiva, sobre salvament marítim a Formentera, no? Durant el 2026. I de veritat, la resposta, ell va donar com... que estaven satisfets perquè tenien tot un desplegament que per ara donava les necessitats que Formentera necessitava, però sí que amb la idea que si en un moment canvien aquestes necessitats, doncs ells estaran allà per ajudar-nos amb el que faci falta. I això és amb el que m'aquest jo i amb el que li agaf la mà i jo estaré pendent per fer seguiment que sigui necessari si en algun moment necessitem més recursos aquí.
Segons va explicar Puente, tenim un dispositiu permanent en base a Eivissa i amb reforços addicionals com la llanxa Posidònia, que diu que té seu a la Sabina.
Sí, això va dir que...
És així?
A veure, en principi a la Sabina n'hi ha, però... que jo sàpiga, base no li conec, però sí que és veritat que va i ve i està a aigües de Formentera. Igualment, nosaltres sempre estarem pendents per reclamar que Formentera sigui atesa correctament.
A més, hi ha altres mitjans com patrulleres i un helicòpter preparat per prestar servei, també un gran remolcador, tot això ja s'organitza a partir de la base de salvament a Palma. Bueno, sí. La pregunta és... Formentera necessita més cobertura de salvament marítim o ens conformem amb això?
En principi es cobreixen les necessitats que hi ha a dia d'avui, però és el que he dit abans, si canvien les necessitats, ells estan oberts a poder donar més recursos a Formentera, perquè així ho va dir, per tant que Formentera no quedaria al marge.
Altres coses. La passada setmana es va trobar amb Òscar Portes, el president del Consell de Formentera. Bé, com va anar aquesta primera trobada amb un president insular, en aquest cas representant d'una força política diferent color que la seva? Com va anar?
A veure, jo considero que la reunió va anar bé, que va ser positiu poder parlar dels diferents temes i dels diferents punts de vista, perquè en realitat tots treballam per Formentera. I sí que és veritat que encara que tinguem punts de vista diferents, per exemple, una de les coses que de s'inversió d'immigració que diuen que no tenen prou recursos i tal, que ells han de demanar-los en el govern balear, que les competències de menors són del govern balear, que ja ho han estat fent, que ja els hi han donat més recursos. Sí que és veritat que vaig comunicar que podien fer un tràmit en el ministeri per si necessitaven ubicar en aquestes persones i si no hi havia prou espai a Botafoc, a Eivissa.
Estem parlant dels menors, eh? Perquè
de menors,
que són els que tutela el Consell de Formentera. Els adults estan unes hores a Formentera, passen ja a Eivissa a disposició policial perquè els facin el tràmit,
sí,
etcètera.
Sí, que són
etcètera.
Els que més despesa donen aquí a Silla.
Els menors.
Per tant, els menors. Per tant, sí que és veritat que se li va comunicar, però que des de la delegació del govern ja se li havia comunicat, o això és el que m'havien dit a mi, però igualment jo ho vaig recordar perquè es pot fer aquest tràmit si en algun moment no Formentera no té prou places perquè puguin anar a Botafoc.
Sí, perquè recordem que el Consell va sol·licitar a la delegació del govern si podien excepcionalment usar la carpa aquesta de la Sabina i la resposta va ser negativa. Home, no seria més fàcil? Aquí la Sabina ho tenim aquí al costat.
Sí, el problema és que la Sabina, o sigui, menors i adults van per dues lleis diferents i protecció de menors no permet que es mesclin, diguem, amb els adults.
Ja, la carpa aquella, de la Sabina... I aquella sala, diguem-ne, per famílies no es pot aprofitar pels menors?
Què passa? Que com que és un embalat per emergències d'adults o de famílies que puguin arribar, i poden arribar en qualsevol moment, ha d'estar disponible per la Guàrdia Civil per el moment en què arribin. Perquè és per això, no? Per emergència, si tu tens allà ocupat, te quedes sense espai. Mm-hmm. Per tant, no és factible.
Mm-hmm. Bé, doncs això, o sigui, vostè el va proposar al Consell de Formentera que sol·liciti l'ús excepcional per quan hi ha una arribada de menors, que el Consell de moment doncs, ha de fer la primera acollida, no? Doncs ens vam trobar el juliol que hi havia tants que no hi cabien en el centre d'emergència que tenim muntat a Formentera i bueno, van haver de fer el mètode de matalassos al terra. Per evitar això, doncs, la idea que proposa Neus Massanet és de demanar permís a la delegació perquè puguem utilitzar doncs, alguna nit aquesta carpa a Botafoc que té, doncs, segons explica, doncs, millor disposició que no la que tenim aquí a la Sabina.
Més que res, també, perquè si nosaltres ens vegéssim amb aquesta situació, els nostres fills o les nostres famílies, també ens agradaria que ens tractessin bé, no? Veure, dormir un menor a un matalàs de 8 a 8 i després haver-se'n d'anar a un altre lloc perquè no hi ha espai, perquè no considero que siguin les condicions òptimes ni per un menor ni per cap persona, no?
Escolti'm, sobre l'arribada de les últimes setmanes, que és veritat, que s'ha notat doncs, bé, un cert increment d'aquestes arribades a Formentera durant aquests dies. Bon temps, final d'estiu, etc. Però clar, el president Portes ahir se'ns queixava aquí a la ràdio i deia, home, és que el govern central ho sabia, tenia informes de que hi hauria un increment d'arribades i no ens van dir res de res. No sé, entén la indignació de Portes?
A veure, jo en realitat ja portam des de els darrers anys amb aquesta situació, per tant considero que s'haurien ja de buscar mesures no, que no fossin com emergència, sinó una mica més estables per poder donar aquí el servei que toca qualsevol persona.
Ja, però no crec que és lògic que si l'administració central sap que hi haurà una arribada, que s'ho veuen a venir. És que ho va dir el Pedro Sánchez l'altre dia, el president, al Congrés, en la compareixença sobre Ceuta, no? Parlava, doncs, això, de que tenia informes, segons el president, de que alertaven d'aquesta arribada, d'aquest increment d'arribades de migrants aquí a les Illes Balears. O sigui, per què no es diu això, no?, a l'administració local?
Sí, crec que hi hauria d'haver una coordinació entre totes les administracions perquè tothom pugui fer front en allò que vengui a cada comunitat autònoma, evidentment.
Déu-n'hi-do, el tema de la migració, a més amb tot el que està passant a Ceuta, amb el que vivim aquí també a les Illes Balears, és un tema, suposo que és un tema clar i serà un tema clau de cara a les eleccions de l'any vinent, del 2027. Com veu una mica l'evolució que està tenint l'opinió pública, els posicionaments al respecte de tot això que està passant de la migració?
Clar, o sigui, una de les coses que, per exemple, nosaltres aquí a Formentera, no?, una de les coses que s'han demanat és si es podien repartir les places entre les diferents illes per poder arribar a atendre millor totes aquestes persones que venen. No? Nosaltres demanam aquí solidaritat, entre la comunitat autònoma.
Això significaria que podríem tenir 4 places per menors, que es poden triplicar excepcionalment fins a les 12. I a partir del 12 ja hauríem de buscar recursos a altres illes.
Que nosaltres pensam, no, que a Formentera 12 menors els podríem atendre correctament. No?
Actualment estem atenent uns 250. No tots a Formentera, que quedi clar. Estan redistribuïts en centres d'acollida per Mallorca.
Exacte, però si es poguessin, diguem, repartir les places entre les diferents illes, que això ho ha de promocionar el govern balear, demanam aquesta solidaritat, la mateixa que demanam a totes les comunitats autònomes per el repartiment de les places de totes les persones que arriben. Clar, si nosaltres demanam aquesta solidaritat, després no podem anar amb discursos que fomentin l'odi, com passa amb els grups de dreta i extrema dreta. Nosaltres hem de ser solidaris perquè a tothom li podria passar això. Si fem una mica de memòria, sabem que històricament en el nostre estat també vam haver de marxar fora.
Ui, aquí les illes vostè dirà. Sí, sí.
Vull dir, i tots els que estem aquí, ara mateix, per exemple...
Sí, sí, hem migrat aquí a Formentera.
Exacte, que... Vull dir que hem de ser tots una mica més solidaris, no fomentar aquest odi, perquè al final tots som persones. No hem de parlar d'invasió, com aquest, el vocabulari és molt important.
I tant.
I diuen, els que ens han invadit... A veure, una invasió, la paraula aquesta és un poc... Té unes connotacions una mica negatives que penso que primer hem de començar per el llenguatge. Si demanem solidaritat aquí, l'hem de també nosaltres donar a la resta, no? És una mica això.
Bé, d'altra banda, amb aquesta trobada amb el president Porta també es va parlar de mobilitat, de seguretat viària. S'han plantejat noves mesures, no?, amb la DGT, amb la Direcció General de Trànsit.
Sí, he demanat ara una reunió amb en Pere Navarro, que és el director general de la Direcció General de Trànsit, i per poder estudiar una miqueta les mesures viàries de Formentera, per poder veure si... Hi ha alguns punts de la carretera que siguin una mica més perillosos, que hi pugui haver més accidents, per si s'ha de fer alguna actuació en concret. Perquè, clar, ara sí que és veritat que hi ha instal·lat el radar aquest, que no deixa de ser un radar pedagògic.
Sí, però hi deia Portes que, bueno, que qualsevol dia es pot convertir en un radar no pedagògic, d'aquests que foten multes, de veritat. Avisaran,
sí.
Per això.
Sí, sí que és veritat que hi ha un cotxe... que el poden situar o a la Sabina, o en els Pujols, no? En els nuclis així.
Un radar mòbil,
Un radar mòbil que va dins d'un cotxe.
Preneu una nota d'això,
Doncs per controlar una miqueta la velocitat. Però sí que és veritat que hi ha zones, com hi ha hagut aquest estiu, per exemple, que hi ha hagut accidents greus per la zona de les Salines.
Mm.
Doncs a veure si pensen des de la Direcció General si s'ha de fer alguna actuació aquí per Formentera o no. Quan tingui notícies d'aquesta reunió, evidentment, no tinc cap problema en comunicar-ho. Ja li vaig dir a Òscar que també me posaria en contacte amb ell per poder treballar conjuntament en tot això que sigui per millorar Formentera.
Escolti'm, el tema conveni carreteres, que bueno, ja sap, els convenis de carreteres, que de fet a Formentera no signa des del 2009 un conveni per, diguem-ne, actualitzar la nostra carretera. Això està en la seva agenda? És possible o, no sé, raonable parlar-ho amb el govern espanyol?
A veure, en realitat, sí. També està a la meva agenda. Sí que és veritat que he d'aprofitar molt bé el temps perquè tinc poc temps. Però sí que és veritat que una de les opcions que hi ha, si es volgués remodelar perquè fos una carretera més sostenible, per exemple, que hi hagi mobilitat amb bicicletes i tot això, que sigui una miqueta més ecològic, amb això sí que hi ha projectes que permeten fer remodelacions una mica més per Formentera, també.
O sigui, a veure si ho he entès bé. O sigui, el conveni de carreteres amb l'Estat podria ser possible sempre i quan presentem un projecte que impliqui millores en sostenibilitat.
Exactament.
No duplicar o replicar la mateixa carretera que tenim ara, que és carrer d'anada-tornada i dos vorals que serveixen d'aquest lluici d'aquella manera.
No, ara el govern balear sí que és veritat que se li va donar una partida per això, es diu règim especial...
El REIP.
Exacte.
El REIP, el règim especial de les Illes Balears.
Exacte.
Sí.
Que això també es poden utilitzar per fer modificacions a les carreteres. Però sí que és veritat que des de l'Estat s'hauria de fer algun projecte així, que me sembla molt interessant, perquè una illa tan petita ens podríem moure perfectament en bicicleta, no necessitaríem tant de cotxe i, a més, és bo per la salut. Per tant...
Sí, però clar, és el que dèiem abans.
I li dic jo sí, que... són projectes molt a llarg termini, perquè això, és a dir, ha d'estar tot estudiat i...
O sigui, per entendre-ho bé, per optar a aquest nou conveni de carreteres hem de replantejar o reformular la nostra carretera perquè sigui més sostenible i tingui una cabuda amb seguretat de les bicicletes, per exemple, no?
Per exemple, sí.
Bé, no, a més, clar, és que...
Ara sí que és veritat que hi ha hagut ses obres i s'han, diguem, millorat alguns trams, però sí que hi ha zones...
Bueno, s'han reasfaltat i actuacions puntuals a Porto Salé...
Però sí que està damunt l'agenda i lluitaré perquè es pugui dur a terme totes les millores que siguin necessàries.
Clar, parlava vostè d'intentar impulsar l'ús de la bicicleta, però clar, amb la infraestructura actual, amb aquesta carretera, que molt segura no és, això no incentiva gaire a l'ús.
No. Sí que és veritat que no, és que ara a la reunió van comentar també aquest tema i va dir que ara des de... el camí per anar almenys fins al camp de futbol, que algun tram ja intentarien posar com una zona més per vianants i per bicicletes, a veure si fos possible. Va. Que això sí que ho tenen ells també damunt la taula.
Sí, a més s'ha aprovat per ple, també. Mm. Diguem-ne, fer una revisada al camí vell de la Mola perquè quedi clar que allà la prioritat està invertida, que hi ha un pas per vianants i per ciclistes, que s'ha d'anar 30 per hora... i que la prioritat, com dèiem, és pels vianants i pels ciclistes, no pels cotxes o les motos amb motor.
Exacte.
Va, altres coses. Llei de costes. Quina és la postura de la senadora al respecte?
A veure, llei de costes, sí que és veritat que ara aquí a nivell de Formentera s'està treballant en una mesa i sí que és veritat també que Nòscar Portes va dir que una vegada hagin acabat de treballar tot això, juntament amb tots els altres partits d'aquí, ho posaríem en comú per a veure com podíem donar resposta a totes les necessitats de tots els habitants de Formentera, perquè a veure, jo ara mateix som la senadora, no només dels que m'han votat, sinó de tots els habitants d'aquí de Silla, no?
Bé, i ja per concloure, pareixia que sí que hi ha bastant sintonia pel que fa a l'enfocament que feu sobre el plus d'insularitat que han de rebre els treballadors, en aquest cas, entre altres administracions, del Consell de Formentera, no? Quin és el seu punt de vista?
Sí, el meu punt de vista és que tots els treballadors haurien de cobrar aquest plus d'insularitat perquè sigui de la categoria que sigui, tant si és A1, A2... C1, C2, és igual perquè els costos de viure aquí a Formentera són iguals per tots, no segons el lloc que ocupis a la teua feina.
Amb això hi ha bastant de malestar entre els treballadors del Consell, no? Que no acaben de veure clar aquesta... Clar, el que menys cobra del plus d'insularitat i el que més cobra del plus d'insularitat.
Però el plus d'insularitat és per viure a una illa que té uns sobrecostos, per tant, el plus d'insularitat consider que hauria de ser el mateix per tothom. És el mateix que hem dit abans, no? Solidaritat per tothom.
I qui l'assumeix, aquest plus d'insularitat?
Ara, aquest plus d'insularitat ha d'estar dins... hauria d'estar, no hi està, però hi hauria d'estar dins els pressupostos de cada un dels consells, que això s'hauria d'aprovar a nivell estatal per poder dotar... perquè sí que és veritat que només els treballadors... la despesa dels treballadors del Consell ja és molt elevada. Hi ha altres administracions d'Eivissa, per exemple, com Santa Eulària, que sí que ja han pogut començar a pagar aquest plus d'insularitat en els seus treballadors, però perquè dins del seu pressupost ja havien previst, diguem, aquesta pujada.
Sí, però això va per llarg, ho dic perquè el ple del Consell, em sembla que el del mes d'agost, es va aprovar instar el Parlament Balear que aprovés una iniciativa legislativa per instar el govern d'Espanya. Ui, tantes instàncies encadenades, això
sí.
Fa pinta que anirà per llarg, eh?
Això és el que està damunt la taula, a veure si es pot aconseguir el més aviat possible.
Perquè al final l'objectiu seria que el govern d'Espanya assumís aquest plus d'insularitat.
Sí, si pogués ser, no? Perquè si no, no hi ha prou diners aquí per poder-ho assumir.
De moment, per això, tal com estan les coses, avui l'està pagant el Consell de Formentera.
Jo no sé si l'està pagant aquí a Formentera.
L'hauria de pagar el Consell de Formentera.
L'hauria de pagar.
Això mateix. Fins sí. que no s'aprovi una altra mesura al
Fins
respecte.
Fins que no s'aprovi, sí.
Bé, senadora, moltíssimes gràcies per atendre'ns. La propera sessió a Madrid, quan és?
La setmana que ve, és dimarts de la setmana.
Cada dimarts és?
Sí, ara aquest mes són totes les setmanes, perquè hi ha molt de temes.
Algun tema que ens vulgui avançar del que portarà el pròxim dimarts? O...
Sí, el pròxim dimarts participaré a una moció que hi ha sobre habitatge habitatge protegit.
Ah, per cert, sobre habitatge amb el president Portas també vam parlar. Vostè li va instar a que el govern balear declarés una tensionada a Formentera per intentar regular els preus del lloguer i bé, tinc entès que el president Portas li va dir que hi ha un informe de la UIP que desaconsella aquesta mesura.
Sí, no és de la UIP, és d'una universitat, però no és de
la
UIP.
Ah, perdó.
Sí, me'l va enviar ahir perquè ho vaig veure en el correu electrònic i ara el llegiré a veure. Però jo sé que altres comunitats, Catalunya, per exemple, sí que han pogut aconseguir, gràcies a les zones tensionades, poder estabilitzar els preus i les zones que no estan tensionades a Catalunya han pujat un 10%. Per tant, s'hauria d'estudiar, me llegiré aquest estudi que me va passar, però si no se fan altres opcions, s'han de mirar totes, no? I les zones tensionades és això que li vaig dir, no, Òscar, tu pots fer durant 3 anys establir com a zona tensionada Formentera i si veus que no serveix, doncs que deixi de ser-ho, no? Vull dir que la llei també te permet això.
Declarar i no declarar.
Exacte.
Una zona tensionada. Molt bé. Neus Massanet, senadora, moltíssimes gràcies, que vagi molt bé.
Gràcies a vosaltres.